Els últims anys s'ha fet habitual veure gent molt jove entrant i sortint de les cases d'apostes o enganxats al mòbil mirant si els resultats dels partits de futbol els feien guanyar diners. Que aquesta pràctica moltes vegades deriva en una ludopatia, ho diuen moltes enquestes, però rara vegada els ludòpates donen la cara amb noms i cognoms. Però hi ha un noi de 22 anys que ho ha fet al Twitter i també ha remogut moltes consciències. Aquest jove va explicar el seu cas el 4 de setembre i ja té 42.000 m'agrada i 13.600 retuits. Deia: "Hola, tinc 22 anys i pateixo una malaltia anomenada ludopatia. Fa anys que vaig començar a apostar per riure i he acabat arruïnant-me diverses vegades jugant els diners que no haurien d'haver-me jugat mai i perdent prop de 5 xifres en aquest temps, a més de fallar a gent que no s'ho mereixia. No escric per res en especial, sinó perquè em serveix una mica de teràpia perquè no puc anar a un professional." Avui en parlem amb una professional, que és la doctora Lara Grau, que és coordinadora de la secció d'addiccions al Servei de Salut Mental de la Vall d'Hebron. Doctora Grau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El cas d'aquest noi, tant de bo hi haguessin més casos que donessin la cara i expliquessin el que és el que realment els hi passa, perquè possiblement moltes famílies que tenen un noi amb aquests casos de ludopatia no ho saben, perquè no ho expliquen. Veuen coses rares en el seu fill, però no ho expliquen.
Sí, això és habitual. La veritat és que fins que una persona demana ajuda, que normalment és pues, incitada per ell mateix o per la família, poden passar no mesos sinó anys donant problemes en aquest sentit. Uh-huh. Des que comencen a jugar fins que genera l'addicció i fins que són conscients de la problemàtica pues, i inclús després demanar ajuda, pot passar molt de temps.
Aquest noi diu que té un càrrec de consciència per tota la vida, per haver fallat als que més s'hi estima, i demana als qui el coneixen que hagin apostat que els demani que no ho facin més. Fer aquesta crida a través de les xarxes, avui en dia que tants joves estan a les xarxes socials, imagino, doctora, que és superimportant, no? Perquè se n'adonin la resta de que jugar pot passar la ratlla de lo que és jugar de manera puntual a ser una addicció.
Sí, això la veritat és que hi hagin exemples com aquest noi que expliquin la seva situació i com s'ha generat la seva problemàtica, pot ajudar a la resta de la gent que té el mateix problema a demanar ajuda i a ser conscient de que realment no és una actitud sana, sinó que hi ha és algo patològic i que és necessari parar-ho demanant un tractament i ajuda especialitzada per poder deixar aquesta situació. No? Que això ha generat tants problemes a nivell personal i, com diu aquest noi, també a nivell familiar i a nivell social a vegades. Mm.
Hi ha un estudi de l'Observatori Espanyol de les Drogues i de les Addiccions de l'any passat, doctora, que estimava que arreu d'Espanya hi ha unes 680.000 persones ludòpates, tot i que només 14.000 rebien algun tipus de tractament. Per què tan pocs?
Bueno, és el que comentàvem, perquè la gent no té consciència de la problemàtica. Primer, perquè hi ha diversos motius. No? El primer seria la consciència de la problemàtica. I el segon és que quan una persona és conscient que li està donant problemes, els costa molt demanar ajuda. I demanar ajuda passa per un primer pas d'explicar-lo a la gent que li envolta, com poden ser familiars, amics, i després anar a un recurs especialitzat en aquesta situació.
Uh-huh. Aquest noi diu que escriure això era per fer teràpia perquè no podia anar a un professional. N'hi ha a la Seguretat Social, doctora?
Sí que n'hi ha. I últimament, en els últims anys, com s'ha identificat, s'han desenvolupat diversos recursos en aquest sentit. Sí que és veritat que la ludopatia és el que nosaltres anomenem una addicció comportamental. Mm. I la veritat és que els recursos a nivell de la Seguretat Social i a nivell mèdic es van començar molt en addiccions a substàncies, no? A drogues il·legals o sí. Drogues legals com l'alcohol i el tabac. Però després es va anar veient el de les addiccions comportamentals, que funciona de la mateixa manera que una addicció a les substàncies, però que potser s'abordaven de manera diferent. I per això cada vegada s'han omplert més de recursos als centres on es tracten les addiccions a substàncies perquè puguem tractar també les addiccions comportamentals. Uh-huh. I després, exactament a Barcelona, no? Hi ha programes específics d'addiccions comportamentals, no? Hi està l'Hospital de Bellvitge, que té un programa que és bastant, que fa molts anys que funciona, l'Hospital de Sant Pau, i, bueno, i ara tots els centres ambulatoris addiccions també tractem a gent amb addiccions comportamentals. Uh-huh. Sí que és veritat que té menys història que les addiccions a substàncies, i que a vegades es tractava conjuntament amb una addicció a l'alcohol o addicció a substàncies que identificaven, que també tenien una ludopatia, i es tractava conjuntament. Però ara, en els últims anys, amb això s'està treballant específicament, d'ampliar els recursos en aquest sentit.
Hem de dir que les apostes per internet encara estan per darrere de les màquines escurabutxaques, pel que fa a l'addicció, sí, però que han fet que augmentin els joves amb consums problemàtics. I, malauradament, això està a l'abast de tothom, doctora, eh? Amb un clic, al telèfon, a una tablet, ho tens a l'abast. És que no has de sortir de casa ni vestir-te.
No, i això és per això que hem vist que aquesta problemàtica ha augmentat tant en els últims anys. I a més, també hi ha com un anunci de televisió d'apuesta, que això fa 10 anys no es veia, no? Que apuesta, però con control. Això tampoc és positiu, no? Perquè és com que inicia una conducta que potser en alguns casos pot generar una addicció, com ha sigut el cas d'aquest noi. I no saps mai quina persona pot ser vulnerable a desenvolupar una addicció o que una persona pugui jugar de manera puntual. Per això hem d'estar tan alertes, no? de fer una prevenció primària i no fomentar ni les conductes de lloc, ni per via internet, ni escurabutxaques, ni aquestes situacions, no? Tractar-ho també en aquest sentit.
Que la gent sàpiga que hi ha un lloc, el Ministeri de Consum ha fet un informe respecte de la gent que s'ha apuntat a aquella llista d'autoprohibits, no? De dir, no em deixin entrar, no em deixin jugar, sí. I la veritat és que a Catalunya s'ha incrementat en un 14,29% les persones que s'han volgut inscriure en aquest llistat perquè no els deixin entrar.
Exacte, o sigui, la qüestió és que aquestes persones el que estan fent és ficar-se barreres conductuals per evitar jugar. I això ho feien a vegades alguns familiars en los bingos, no? o en los casinos,
sí.
que estaven com dient, oye, no deixes entrar a mi familiar, no? I això és fet que ha augmentat molt en els últims anys, però és el que estàvem comentant, no? d'internet i de la facilitat avui en dia de jugar fàcilment.
Doctora, fem servir l'adrenalina per altres coses més interessants. Evidentment estem parlant d'una malaltia, que és la ludopatia, però hi ha gent, grans professionals, com deia vostè. El seu cas és el de la Lara Grau, coordinadora de la secció d'addiccions del Servei de Salut Mental de la Vall d'Hebron, que ens consta que fan una gran tasca. Tant de bo nens com aquest noi, no tant nens, sinó joves, puguin sortir i dir, escolti'm, necessito ajuda. Doctora, gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.